Senyor Enric Juliana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Senyor Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
Don Anton Lozada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
I aquí continua Concepció Baray i també Tian Riba. Fa una estona, aquest matí a Brussel·les, ha parlat a Yolanda Díaz. Era a les portes d'una reunió de ministres europeus de treball. Els periodistes li demanaven si li ha sabut greu la decisió de Podem de no donar suport al decret sobre les prestacions d'atur. I ha respost això Yolanda Díaz.
No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Dicho lo cual, obviamente, creo que lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
Carai. Carai. Abans d'escoltar Pablo Iglesias, alguna opinió sobre això, senyor Juliana?
Bé, pues sí, l'opinió sobre això és sobre moltes coses que van passar ahir que penso que són, té molta significació política. Pues la meva opinió sobre això és el següent, i és una cosa que ja he escrit a La Vanguardia almenys un parell o tres de vegades en les darreres setmanes. La brega que en aquests moments hi ha a l'esquerra de la majoria parlamentària és el pitjor problema que té la majoria parlamentària per la seva estabilitat. És a dir, es parla molt, es posa molt el focus en la qüestió de Junts, i evidentment la qüestió de Junts és important, el paper i el protagonisme que ha estat adquirint Junts en aquesta legislatura és inequívoc, i ahir en vam tenir una mostra clara, però des del punt de vista de l'erosió del govern actual d'aquest país, la pugnacitat entre Sumar i Podem, entre Podem i Sumar, és el principal factor d'erosió, i això ho anirem veient amb més claretat en les properes setmanes. La resposta de Yolanda Díaz, que políticament es pot entendre, conté uns elements de tensió personal que penso que si les tornéssim a escoltar ara les detectaríem fàcilment. Quan ella diu, pues jo només m'afecta allò que afecta la gent que estimo, és a dir, la inclusió de conceptes de caràcter sentimental en la discussió política, quan aquests elements apareixen en la discussió política, vol dir que les ferides són profundes. Hi ha una ferida profunda entre aquestes dues. En aquests moments hi ha organitzacions polítiques separades, podríem dedicar un monogràfic a analitzar-les, i la presència de Pablo Iglesias seria molt interessant. Però insisteixo en això, és que aquesta és la ferida principal que hi ha en el govern d'esquerres avui en aquest país.
Don Anton?
Bueno, yo lo primero, una reflexión genérica, es una votación, no es el fin del mundo. Yo creo que haríamos todos muy bien en desdramatizar los momentos de la política en la legislatura que viene encima, porque si no es que vamos a morir todos de un infarto. O vamos a tener todos que hacernos con unos stocks de tila que van a disparar el precio en los supermercados, ¿no? Empezando por los propios responsables políticos. Yo creo que sería muy bueno que le quitaran dramatismo. Es una votación, que se ha perdido o que se ha ganado, depende de lo que cada uno interprete, pero es una votación, quedan muchísimas más. Y lo bueno que tienen los decretos es que se pueden volver a presentar. O sea que, desde ese punto de vista, es política. Es que yo creo que a veces convertimos la política en España, tiene mucha tendencia a convertir la política en un melodrama de Calderón de la Barca, ¿no? Y claro, eso es insoportable, ¿no? Y la segunda, porque claro, más que nada porque ya hemos agotado los titulares en esta votación. Para las que vienen ya no sé qué es lo siguiente que vamos a decir. Nos vemos que la prensa, sobre todo la de Madrid, se ha quedado sin adjetivos ya en la primera votación, ¿no? Y la segunda cuestión es una pregunta, que yo creo que es la pregunta relevante, o una de las preguntas relevantes a hacerse en este momento. ¿Por qué fue posible? ¿Por qué con Junts sí y con Podemos no? ¿Por qué con Junts sí fue posible un acuerdo y por qué con Podemos no fue posible un acuerdo? Cuando, hombre, vista previamente las exigencias de unos y otros, sinceramente a mí me parecía bastante más fácil conseguir un acuerdo con Podemos que conseguir un acuerdo con Junts.
Pablo Iglesias, per al·lusions.
Bueno, yo creo que aquí la clave de lo que hay es si el decreto de conciliación suponía un perjuicio para las pensiones de los parados mayores de 52 años. Que esta es la razón que ha aducido Podemos para decir te lo voto en contra si no me quitas este recorte, que era una cosa muy sensata. ¿Qué pasó con esto? Que el gobierno dijo que era mentira que fuera un recorte y muchísimos periodistas en muchas televisiones, en muchas radios y en muchos periódicos dijeron que era mentira que eso era un recorte. Claro, esto fue tan grave, o sea, nosotros hicimos un editorial al respecto, que ayer El País, que no es cualquier periódico y que es el menos sospechoso de España de tenerle cariño a Podemos, dijo: el decreto de conciliación sí supone un perjuicio para las pensiones de los parados mayores de 52 años, tal y como sostiene Podemos. Esto es tremendo, porque en este país lo que ha habido es un despliegue de mentiras, que además es algo que se ha normalizado, por desgracia, en la praxis de Sumar. Haremos primarias, no es nuestro estilo vetar, el decreto no supone ningún recorte. Yo creo que hay que decirle la verdad a la gente, y Podemos lo único que planteaba es: quite usted este recorte. Si se puede hacer una ley de amnistía, si se pueden entregar las competencias de inmigración a la Generalitat catalana, hombre, este recorte se podrá quitar, y de hecho se puede quitar. El próximo Consejo de Ministros pueden volver a redactar el recorte, quitando ese recorte, y se vota a favor. El problema no es que haya una ruptura en la izquierda, el problema es la normalización de la mentira. ¿En esa normalización de la mentira hay actores políticos? Sí, y actores mediáticos. Hay quien entiende que el periodismo es que cuando alguien dice que llueve y alguien dice que hace sol, poner en el periódico, unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. No, mire usted, el periodismo es abrir la ventana. Y en este caso, estaba escuchando antes lo que decíais en la tertulia, Jordi, que había quien decía: no, es que unos dicen uno y otros dicen otro. Bueno, usted es periodista, abra usted la ventana. ¿Había recorte o no había recorte? Sí que había recorte. Por lo tanto, ¿quién está faltando al respeto a los trabajadores y a los parados de este país? ¿Quién miente? ¿Quién ha dicho la verdad a todo el mundo a pesar de las hostias mediáticas que otra vez más se han tenido que comer? Los de Podemos, que han dicho la verdad, hay un recorte y si quiere usted nuestros votos, usted tiene que retirar ese recorte. Y no hay dramas, como decía Antón, esto se puede cambiar la semana que viene. Pero hay alguien que tiene que entender que es verdad que en el gobierno de España manda Pedro Sánchez, pero en el Parlamento no manda Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pedro Sánchez tiene los votos del PSOE y los votos de Sumar, pero necesita muchos más votos. E igual que Pedro Sánchez, cuando negocia con Junts es generoso, amnistía, competencias en inmigración, pues cuando negocie con Podemos, como ayer Bolaños, que negoció el decreto anticrisis y con Ione Belarra directamente la prórroga de la prohibición de los desahucios hasta 2028, pues cuando negocien sobre los derechos de los trabajadores tendrán que ser sensatos y no mentir.
Ya, digo eso porque no sé si es greu a tu sentir, com Yolanda Díaz diu, les coses de la gent a la que quiero, com dient a mi, a Podemos, no els quiero per nada, i quan diu allò tan recurrent de que, bueno, votaron PP, Vox i Podemos juntos.
Sí, i si votan PP, Vox i Bildu juntos, o sea, ¿qué clase de argumento es ese? Cuando la reforma laboral, Vox, el PP y Bildu votaron juntos por razones distintas. O sea, yo creo que la gente que nos escucha no es idiota. Es decir, cuando Bildu votó en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz fue por razones diametralmente opuestas a las razones que aducían el PP y Vox. Eso es una estupidez. Se puede votar que no a algo por razones completamente diferentes. Lo grave es que Yolanda Díaz llamó a Borja Sémper para negociar este decreto. Pero a Ione Belarra no la llamó. Eso es lo grave. Usted ha querido negociar esto con el PP, igual que quiso sacar su reforma laboral con el PP y la sacó con el PP gracias a Casero después de la traición de los diputados de UPN que son del PP. Sin embargo, no ha querido negociar con la izquierda. Este argumento de que han votado juntos, en fin, yo creo que es bastante impresentable.
Passar que Yolanda Díaz ha anunciat també que negociarà amb els sindicats i la patronal la reforma d'aquest subsidi i que tancarà aquest increment aquest pròxim divendres, ja, o sigui, probablement demà mateix.
Sí, pero es que el poder legislativo es del Congreso de los Diputados, no de la COE, ni tampoco de Comisiones y UGT.
Ja. Escolta'm, són dos quarts d'11 al matí, anem al tema de Catalunya i al tema de la immigració. Enric Julián, què et sembla aquest acord tancat ahir a última hora entre Junts i el PSOE i el govern?
Bé, cal veure exactament en què consisteix els seus aspectes concrets i materials, no? El seu enunciat és fort i avui pues, és objecte és un dels temes preferits per les portades de la premsa de Madrid, no? Si la Generalitat de Catalunya es farà càrrec de les fronteres. Aquesta seria la lectura, que em sembla que és una lectura equivocada del que succeirà. Ara, em sembla important i em sembla que té una certa profunditat. En l'estona anterior de la tertúlia crec que s'ha comentat i s'ha dit comentaris sobre això, i penso que ho has assenyalat tu mateix, Jordi, quan deies que la qüestió de la immigració és una de les preocupacions en aquests moments importants.
Capdalt, Enric, capdalt. Per
d'acord.
Per Carles Puigdemont era capdalt.
El factor Ripoll, que és aquesta mena de factor que tothom en la política catalana em sembla que en aquests moments comença a tenir en compte, però que ningú acaba de verbalitzar-ho massa, és a dir, la possibilitat de que s'extengui a Catalunya un lepenisme de parla catalana, per dir-ho d'una manera així senzilla i ràpida, no? És a dir, una extrema dreta de parla catalana, que han postulat fins i tot de caràcter independentista, però amb els posicionaments socials de l'extrema dreta francesa, de l'extrema dreta italiana. És alguna cosa que jo crec que ja niu a Catalunya des de fa temps. Jo he escrit sobre això i he fet comentaris públics sobre aquesta qüestió, sobre el salvinisme català, i el moment que vaig fer-ho fa ja més de 2 anys se'm va tirar molta gent a sobre, cosa que, en fi, que em comprenc perfectament, perquè hi ha temes que generen tensió i discussió, i aquest és un d'ells. I el salvinisme ja el tenim a Catalunya. I tampoc ens ha d'estranyar d'una manera extraordinària, per una raó, perquè la fenomenologia social i política que s'està donant a tota Europa no tindria sentit que no s'expressés en una societat com la catalana. És a dir, si hi ha extrema dreta xovinista a Itàlia, i molt particularment al nord d'Itàlia, si n'hi ha a França, si n'hi ha a Alemanya, si n'hi ha gairebé tots els països europeus, perquè no n'hi ha d'haver a Catalunya? Perquè no pot haver-hi... Quina raó històrica fa impossible que hi hagi xovinistes de parla catalana? No, n'hi ha, s'estan expressant. El moviment independentista és un moviment de cultura democràtica, i fins i tot amb components, podríem dir-ne, radical progressistes importants, però no totes les persones, no totes les corrents polítiques i socials que s'han adherit d'una forma o altra al moviment independentista en aquests darrers anys a Catalunya pertanyen a aquest corrent principal. En el moment que el moviment independentista atura la seva mobilització perquè els seus objectius principals s'allunyen, que és el que ha passat, doncs afloren aquests components, i això és el que hi ha. Això preocupa Junts, clar que sí, preocupa Junts, perquè una part, i vull subratllar això, una part de la seva base electoral es podria sentir atreta per aquest reclam. Per tant, vol enviar missatges de que s'ocupa de la qüestió, però ara el que caldrà veure, i per mi aquest és el que... Hi ha dos interrogants sobre el que es va decidir ahir. Un, exactament quin és l'abast material d'aquestes transferències de competències, exactament això en què consistirà, en quins punts, quines palanques, quins mecanismes de decisió passaran de l'Estat a la Generalitat. Dos, per fer què? Per fer una política de migració radicalment diferent de la que es fa a la resta d'Espanya, per fer una política de migració com la que es fa a Itàlia, per fer una política de migració com la que voldria fer Le Pen a França? Aquesta és la qüestió que s'haurà de resoldre, i aquesta serà segurament una de les grans discussions de la campanya electoral que tindrà lloc a Catalunya dins d'un any.
Em sembla molt important. Molt important això que expliques, Enric Juliana. Complementant la informació de l'Enric Juliana, una persona molt propera al president Carles Puigdemont m'explicava fa un temps que, és a dir, a tots aquests anys al Parlament Europeu l'ha fet veure, que ja ho veia, però l'ha fet veure encara més, el gran perill que hi ha en aquestes pròximes eleccions europees, que és l'auge de l'extrema dreta. Per exemple, consta que hi veu amb molta preocupació l'auge del que està passant a França a través de la mirada d'un jove que es diu Jordan Bardella, que és el nou líder, la nova persona de confiança de Marine Le Pen, que és un jove fill d'immigrants italians i que a més va créixer en una banlieue, a més, a sobre, o sigui, a cara, a sobre això, que veu amb molta preocupació, és a dir, com es veu a Europa, l'augment a Itàlia, clarament marcat per Giorgia Meloni, com comentava l'Enric Juliana, de l'extrema dreta, del que està passant a Alemanya. Avui parlàvem que hi ha hagut una investigació periodística que ha revelat que Alternativa per Alemanya es va reunir secretament al novembre amb líders neonazis i empresaris per dissenyar un pla per expulsar milions de persones d'origen estranger, fins i tot algunes nascudes a Alemanya. I no oblidem que Alternativa per Alemanya en aquests moments no és un partit residual perquè té gairebé una vuitantena, 78, crec que té, de diputats al Parlament d'Alemanya, i és segon a les enquestes en intenció de vot. És a dir, tot això crea un caldo de cultiu que la immigració, la gestió de la immigració serà molt clau de cara a les pròximes eleccions europees, com ara comentava. No? Aviam, don Antonio Losada.
Bueno, a mí me... Bueno, yo voy a volver a plantear la pregunta, a ver si alguien se anima a contestarla. Vale. ¿Por qué fue posible el acuerdo con Junts y con Podemos no? Yo creo que es la respuesta que tenemos que buscar tanto en el caso del Partido Socialista como en el caso de Sumar, porque me parece mollar en este asunto, ¿no? Hay una segunda cuestión que me parece también interesante. Más que analizar los efectos de lo que pasó ayer, que después diré algo muy breve, yo creo que es interesante preguntarse qué va a pasar ahora y si todos los actores han aprendido o han entendido lo que ha pasado, ¿no? Porque esto que sucedió ayer y que se acaba presentando en el caso del o puede ser presentado en el caso del PSOE como una cesión a un chantaje, en el caso de Junts, como un se rajaron ustedes al final, dijeron que iban a votar no y al final no fueron capaces, ¿no? Y en el caso de Podemos, como un ajuste de cuentas o el resultado de la confrontación y la lucha por ese espacio entre Sumar y Podemos, se podía haber hecho de otra manera. Esto se podía haber negociado antes, se podía haber presentado como acuerdos que son beneficiosos para todos, ¿no? Junts podría apuntarse el tanto de lo conseguido exactamente igual que ahora, pero sin que nadie le reprochase que se rajan a última hora, como los buenos convergentes, ¿no? El PSOE, en lugar de ser acusado de ceder ante el chantaje nacionalista, podía presentarlo pues como pactos de Estado, como se hizo en su día con los acuerdos, como usted recordaba, don Jordi, esta mañana a las 8, ¿no? Aquellas fotos de Pujol y Aznar y pactos para la gobernabilidad, hombres de Estado, bueno, pues se podía haber hecho lo mismo. Y en el caso de Podemos y su voto en contra del decreto de conciliación, pues se podía haber intentado llegar a algún tipo de acuerdo y presentarlo, bueno, pues oye, somos diferentes, tenemos ideas diferentes, competimos por el mismo espacio, pero somos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión, si se ha aprendido esa lección o no. Si no se ha aprendido esta lección, y esta va a ser la dinámica de la legislatura, esto no es sostenible. No es un drama, pero no es sostenible. Pero esto no puede durar, porque antes o después alguien va a hacer algo que no se pueda arreglar. Es insostenible esto, para todos. Es que da igual quién gane y quién pierde en cada votación. Es que es insostenible. Es política y socialmente insostenible. Si han aprendido la lección, bueno, pues especialmente el gobierno, tanto Sumar como el PSOE, deberían haber aprendido que no basta con plantear todo como un o lo tomas o lo dejas. Tirar por la vía del decreto, y si no me apoyas es que estás con la ultraderecha y eres de Vox y estás con el PP. Que eso, no sé si funcionó algún día, pero ya no funciona. No funciona y va a dejar de funcionar. Porque estamos hablando de Junts y Podemos. ¿Pero qué estará pensando Esquerra Republicana esta mañana? ¿Y cómo afrontarán la próxima negociación?
La Concepció Baray, Anton, fa que sí amb el cap. Que estará haciendo Esquerra Republicana ahora y fa que sí amb el cap.
No, pero ¿y qué estará pensando el PNV?
Sí, todos nosotros.
Que tiene elecciones en unos meses, o Bildu. Nosotros que somos los pagafantas, que estamos aquí de atrecho, somos los extras. Vamos aquí en procesión detrás del Santísimo Pedro Sánchez y la Santísima Yolanda Díaz, y mientras los de Junts son los que sacan cosas que a nosotros, si las planteamos, poco menos que nos echan del Parlamento. Es que lo importante es el resultado. pero lo importante es lo que va a afectar en las próximas negociaciones, porque ahora el resto de los actores, cuando se sienten a negociar, que van a repetir lo mismo, no, nosotros con Sánchez. Ya los demás que negocien por su cuenta, que nosotros apoyamos lo que presenta el gobierno. Entonces, como no se haya aprendido esa lección y como no se cambie de actitud y no se dé cuenta de que esta legislatura no es la anterior, insisto, yo creo que vamos a una legislatura más corta de todo de lo que todos pensábamos, ¿no? Y con respecto al contenido, una muy breve reflexión, pues no me quiero alargar, siento alargarme tanto, sobre el tema de la inmigración. Con la Constitución y el marco legal en la mano, como mucho lo que le van a poder transferir es la gestión de la atención a los inmigrantes. Porque la gestión de las fronteras, los permisos de residencia, eso es competencia exclusiva estatal. Y eso, sin tocar la Constitución, es muy difícil cambiar ese marco. Lo digo para tranquilizar a Núñez Feijóo, que estudió Derecho, pero no debe ir mucho a las clases de Derecho Constitucional. O sea, las fronteras no se pueden tocar, es competencia exclusiva del Estado, sin tocar antes la Constitución, ¿no? Y en el caso, efectivamente, este va a ser un tema capital en las elecciones europeas. Pero es que el problema que tenemos con la inmigración no es un problema que se pueda resolver país a país. Mientras no haya una política europea de inmigración, la ultraderecha seguirá cabalgando a lomos del miedo al inmigrante como lleva haciéndolo la última década.
Pablo Iglesias, y después Concepción Baray, y Tian Rivas, si hay alguna cosa. Pablo.
O sea, yo creo que hay que naturalizar la realidad parlamentaria de nuestro país. El PSOE ha tenido que asumir una amnistía con la que estaba en contra. Recordemos que Pedro Sánchez decía en campaña que quería traer a Puigdemont a España para meterle en la cárcel, y ha tenido que asumir hacer una ley para que Puigdemont jamás vaya a la cárcel y pueda volver a España, así como acabar con toda la represión sobre los presos políticos y los exiliados, porque necesitaba esos votos para ser presidente del gobierno. Esa es la realidad de nuestro país, que hay un parlamento en el que hay que negociar con todo el mundo. Y eso es porque la gente ha votado así, y yo creo que no es una cosa mala. Eso quiere decir que habrá muchísimas cuestiones en las que el gobierno tendrá que emplearse a fondo para lograr acuerdos. Ayer el gobierno sacó dos de las tres medidas que llegaba, y creo que la tercera no la sacaron por cerrazón, por no querer eliminar un recorte que estaba exigiendo con toda la razón Podemos. Pero hay un elemento mucho más importante. Hay quien escribe por ahí que se ha resuelto el problema catalán con la ley de amnistía. Y en España hay un problema con la plurinacionalidad que se pudo gestionar durante casi 50 años en el marco del Estado autonómico, pero con el agotamiento del Estado autonómico, pues toca una reforma del Estado, a mi juicio, en una dirección confederal para gestionar una tensión territorial que va a ser permanente en nuestro país. Y de eso va esta legislatura. Porque si esto se entiende como que, bueno, yo llego a un acuerdo para ser presidente y a partir de ahora ya veremos, entonces sí, la legislatura será evidentemente corta. Pero si hay una voluntad de reforma del Estado con los distintos, si hay una voluntad de asumir los grandes problemas del país, y uno de ellos es la plurinacionalidad, claro que esto puede funcionar con negociaciones y con una lógica de parlamentarización de la política, que en realidad es mucho más democrática que los modelos de gobierno de ordeno y mando, como ocurría cuando gobernaban con mayorías absolutas el PP y el PSOE.
Aviam, Concepció Baray, vols dir alguna cosa? Tian Rivas, si has dit alguna cosa.
Unes quantes. Si em permets, vaig ràpid. En relació a l'Anton, deia, a veure si algú li responia la pregunta, no? Perquè amb Junts sí i amb Podemos no. Esta pregunta la van a tener que contestar los del Partido Socialista y de Sumar, Antón. Los otros creo que no tenemos esta capacidad. I en relació deia, i ara què passarà, no? Bueno, pues jo crec que el que passarà és que cada sessió, és a dir, cada 15 dies, quan hi hagin real decrets que s'hagin de portar a votació al Congrés dels Diputats, viurem aquestes situacions de xantatge d'alguns cap al govern i cap a Pedro Sánchez directament, amb el qual doncs ja han demostrat que se surten amb la seva i accedeix a tot allò que demanen, no? El paper d'Esquerra Republicana, que efectivament jo sentia amb el cap quan l'Anton feia la reflexió, bueno, pues que Esquerra Republicana, i el Jordi ho ha dit avui a la tertúlia, va signar que donaria suport a tot, sense fer preguntes. Per tant, al final, Esquerra Republicana també va escollir quin era el seu paper en aquesta legislatura. Per tant, serà una legislatura complicada. Jo crec que no es tracta de desdramatitzar, sinó que és que el dramatisme el tenim. I el tenim perquè l'aritmètica és la que és, perquè Pedro Sánchez està disposat a tot per continuar sent president del govern, i el Pablo Iglesias, no, el Pablo deia que si la voluntat era, jo l'única voluntat que tinc clara del govern, i en aquest cas de Pedro Sánchez, és que vol, ell vol ser president, sigui el preu que sigui i sigui a costa del que sigui, i quan no sap com explicar tot allò que cedeix, que el Pablo deia que era generoso con los independentistas o con Junts en este caso, ell respon allò de que fa de la necessitat virtut, no? I aquí sembla, doncs, que la gent ho accepta o certs sectors ho donen per bo, i anem veient, doncs, com des de la llei d'amnistia estem ara ja, doncs, fins i tot a plantejar aquest traspàs de les competències d'integral d'immigració. I una cosa que deia l'Enric Juliana, deia que ell no estava d'acord amb els titulars dels mitjans de comunicació avui de Madrid en relació a aquest tema, no? Bé, és que efectivament la notícia que tenim i allò que s'ha explicat és que cediran les competències.
Perdó, però jo no he dit això. No, jo no he dit que no estic d'acord, jo he dit que avui en els titulars la qüestió de la...
Que no estaves d'acord amb la lectura que em feien, has dit?
No.
Ho has dit,
no. Jo no he dit que no estic... Jo he dit, avui la lectura, els titulars de la premsa de Madrid posen bastanta atenció a aquest aspecte, perquè hi ha un discurs que, com tu coneixes perfectament, des de fa temps consisteix en repetir de manera obsessiva, un, que Espanya es trenca, jo encara no la veig trencada, però bé, hi ha gent que està porta 20 anys a Madrid, i no només a Madrid, dient que Espanya s'està trencant. Dos, que en els catalans els estan regalant tot. Em limito a descriure una fenomenologia que avui adquireix una certa vivesa per mort dels acords que es van prendre ahir en el Congrés.
Sí, però tu en relació al tema de les competències d'immigració...
No he dit una altra cosa, per tant no em facis dir una cosa que no he dit.
En relació a les competències d'immigració, no, que deies que era un missatge equivocat, perquè el missatge era doncs allò que en Jordi plantejava, de que estava molt preocupat el senyor Puigdemont des de Waterloo per com es gestionava els fluxes migratoris, però que no tenia res a veure amb el tema de les fronteres. Això és el que tu deies. Bé, jo crec que...
No, és que em sembla que no m'has entès al revés. És a dir, jo dic, hi ha vivesa de discussió política a Madrid sobre aquesta qüestió, i n'hi haurà més, i n'hi haurà bastanta més, perquè aquest és un dels temes, o sigui, hi ha temes importants i hi ha temes molt importants avui en les discussions polítiques
europees.
La immigració ho és.
Sí,
aquest ho serà molt viu. En la mesura que es planteja la possibilitat de que Catalunya pugui tenir una política diferencial, perquè entenc que aquest és l'objectiu, hi hagi una política diferencial catalana respecte a la immigració, això suscitarà una gran discussió. Em limito a constatar això, que per altra banda em sembla bastant obvi.
I afegeixo, perdona, Enrique, Junts parla de competències en fluxos de la immigració.
Clar, és que no parla només de gestió.
Gestió de la documentació i permisos de residència. Això és el que parla Junts per Catalunya.
Efectivament,
en
i tot això va molt... I per fer tot això hi ha d'haver canvis de la Constitució.
És que això, és que no... això és el que ha dit la Míriam.
Noguera, sí, a banda del control de les polítiques d'integració. Digues-t'hi, Enriba. Que el que comentava ara l'Enric Juliana sobre el que diu la premsa de Madrid, i això de que Espanya se rompi tot plegat, i lligant amb el que deia l'Anton Losada, don Anton, fa uns moments, respecte al que dèiem a les 8, el diari ABC, no, és una constatació de fets, no és cap crítica, cadascú fa el que vol, prou feina tinc jo amb el meu, com per a fotre'm a casa dels altres, però l'acord entre el pacte al Majestic, l'ABC, el titular era Pacto para la gobernabilidad de España en los próximos 4 años, i a l'editorial deia: blindado en la coraza de sus convicciones, Aznar ha subordinado la exhibición de un orgullo comprensiblemente herido al objetivo sustancial de frenar la voracidad de demandas nacionalistas.
No puedo más.
Y seguía: difícil va a tener el PSOE impugnar un acuerdo de financiación autonómica que en sus rasgos sustanciales coincide con el que postulaba en su programa. El gran mérito de Aznar ha consistido en sacar la negociación del trance endemoniado del bilateralismo catalán. Aznar ha preferido un Estado central fuerte a uno central obeso. Redistribuir poder es ampliar la libertad de los ciudadanos. Y el mundo de ella supone la aprobación de una asignatura pendiente de la transición. y ya merece el elogio unánime de los presidentes autonómicos del PP.
Vale, puc dir una cosa en relació sí. a aquest tema, que a més l'has tret des de primera hora i sí, no n'hem parlat?
Sí.
Primer de tot, a veure, l'any 1996 i l'any 2023 no es pot comparar la situació del nacionalisme, i en aquest cas ja l'independentista en majúscules i sense caretes, del que abans era Convergència i Unió i ara Junts per Catalunya. I no hi havia hagut l'intent de cop d'estat del 2017 dels independentistes a Catalunya i totes
no
la consecució.
No hi ha intento de golpe d'estat. No l'ha vist.
Jo defiendo que sí, Antón.
No, és que...
Però bueno, pues un desafío independentista.
Que haya un golpe d'estat no és una opinió. Són hechos.
Bueno, para mí el hecho es que hubo un intento de golpe d'estat. Però no vamos a entrar en esta discussió semántica. Pues el desafío independentista. El desafío independentista llevado a cabo en septiembre del 2017 en el Parlamento de Cataluña, que després va acabar amb la declaració unilateral d'independència de Carles Puigdemont, que va durar 30 segons, i totes les conseqüències que hi han hagut després, tot això l'any 96 no existia. Per tant, intentar comparar un pacte de governabilitat a Espanya de l'any 96 amb Convergència i Unió i a més, en aquest cas, entre governs amb la situació actual de Junts, que abans era Convergència i Unió però ja no s'assemblen, no s'assemblen com un ou i una castanya, i tot el que ha passat el 2017, jo sincerament crec que és que no es correspon.
Val, aquí arriba.
És incomparable.
No, jo sobre això que deia la concepció de trencar Espanya pel tema de la immigració...
Ui, encara no he fet servir aquesta paraula, jo volia... Ho dieu no, vosaltres perdona, i ho poseu no, en boca meva.
Trencar Espanya no, per trencar Espanya no, es dic que era inconstitucional, perdona, això sí que ho has dit.
He dit que els fluxes, que sí. Ho ha dit ara no sé qui, jo crec que l'Antonio Sada ho ha dit, que si no es toca la Constitució hi ha certes coses doncs que no es poden traspassar les comunitats autònomes.
És que la pròpia Constitució dona la solució a això, o sigui, l'immigració és una competència exclusiva, segons l'article diria 149.9, si no m'equivoco. Llavors hi ha un altre article, que és el que avui s'ha citat, que és el 150.2, pel qual es va traspassar, per exemple, en aquest pacte del Majestic, les competències de trànsit a la Generalitat, i no va passar absolutament res, i em sembla normalíssim...
No, pel 150.2 no te permet traspassar competències exclusives de l'Estat.
I em sembla normalíssim que es reclami traspassar les competències d'immigració en una comunitat que té una pressió migratòria que ha fet canviar aquest país per les coses bones i per les coses dolentes com un mitjó en els últims 5, 10 o 15 anys.
Com altres comunitats autònomes.
Com altres comunitats autònomes, efectivament, no totes.
Però ja moltes.
I em sembla molt
que
normal.
Costa.
Un segon, que després faré una última ronda d'opinions. Un moment.
Per què es vol traspassar competències?
Un moment. Vaig a la publicitat i de seguida donem una última volta abans d'acabar la tertúlia. Un segon.
El perquè de tot plegat.
2:11. Anem acabant ja, però si algú ha de dir alguna cosa, que ho parli ara o que calli fins la setmana que ve. Enric Juliana.
Digues.
Algun comentari? Diem. No, per cert, acabo de veure un tuit que acaba de fer Pablo Iglesias ara fa uns moments,
caram,
que parla d'una cosa que uneix amb Enric Juliana. Què és?
A veure...
Leo, Pablo? Leo, quan tu reflexió, Pablo?
Pablo és multitask.
Sí. Lo veo. Estados Unidos pressiona Espanya perquè entre en guerra contra els hutíes en el Mar Rojo. El general Brown difundió la llamada telefónica que mantuvo con Teodoro López Calderón para pedirle la participación de España. Enric.
Sí, això, però aquesta trucada es va produir fa un parell de dies. No, aquest és un tema important. Estem molt... ens concentra molt el debat parlamentari i, lògicament, ha de ser així, perquè són les decisions més immediates i les que ens estan explicant exactament en què pot consistir aquesta legislatura... Però hi ha altres temes, hi ha altres afers que no són tan visibles. I aquest del Mar Roig n'és un d'ells, perquè en aquests moments allà hi ha una crisi important. Un dels estrets que dona entrada del Mar Índic al Mar Roig i al Canal de Suez, per tant, una de les principals rutes comercials del món en aquests moments està semi-estrangulada, amb conseqüències materials que ja es comencen a ser visibles i que poden repercutir d'aquí un poc temps amb un increment de la inflació. I aleshores els Estats Units ha plantejat una operació militar amb altres països per fer front a aquest. Una operació que ja està en marxa, perquè ahir van haver-hi trets al Mar Roig. I en un primer moment els Estats Units va incloure Espanya en un comunicat com un dels països que formaria part de l'operació. Això va ser desmentit immediatament pel govern espanyol. I des d'aquell moment hi ha un tour de force per si Espanya participa o no. El president Biden va parlar personalment amb Sánchez d'això, el va trucar. Oficialment el motiu de la trucada era felicitar-lo per la investidura, però és conegut que en aquesta conversa que van tenir els dos, doncs aquest tema va estar present. I després d'aquesta trucada hi ha hagut la trucada del cap de l'Estat Major Conjunt dels Estats Units, el cap d'Estat Major espanyol, inclús em sembla que hi ha una trucada al cap de l'Armada nord-americana a l'ambaixador espanyol a Washington. Per tant, estem davant d'una qüestió important, intensa. A veure com acaba, però jo penso que és d'una gran importància perquè, a més, en termes polítics, ve a significar el següent. És a dir, el govern espanyol va fer un gir en l'anterior legislatura d'un major alineament amb les posicions internacionals nord-americanes. Necessitava refer les relacions amb el Marroc. El gir de la primavera del 2022, que després va venir seguit de la cimera de l'OTAN que es va fer a Madrid, recordareu, el juny del 22. Permeteu-me un parèntesi. Pablo Iglesias, en aquell moment Podemos va ser molt pragmàtic.
Ui, Pablo?
Els partits són pragmàtics quan els interessa ser pragmàtics i són més radicals que els interessos radicals. I ho dic en bon sentit, perquè la política funciona així. La política funciona així. Quan
Pablo
es pot ser pragmàtic i quan convé ser pragmàtic, s'és pragmàtic, fins a un punt, evidentment. I quan convé ser més radical, pues es té posicions més radicals. Formant part Unides Podemos del govern d'Espanya, el govern d'Espanya va fer un gir molt important sobre la qüestió del Marroc, sobre la qüestió del Sàhara Occidental, de la mà dels Estats Units. En aquests moments, Sánchez es distancia dels Estats Units d'una qüestió important, perquè estem parlant de les principals rutes comercials del món. Aquesta, la del canal de Panamà, i l'estret d'Hormuz, per on passa bona part dels transports de petroli i de gas natural liquat. Per tant, no és un assumpte menor. Anem a veure com evoluciona.
Pablo.
Bueno, en aquella época yo hice un tuit recordando una resolución de las Naciones Unidas que reconocían el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y Marruecos pidió mi cabeza. Claro, la mía no la pudieron obtener porque tenía diputados que necesitaba Sánchez, pero la de González Laya sí que la obtuvieron en bandeja de plata. Volviendo a lo de los tuits, hoy Pablo Elordui, el director del Salto, decía: lo que sea ya fue, ahora hay que estar a lo importante, y pone que hoy efectivamente comienza en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la acusación de Sudáfrica por genocidio contra Israel. Aquí es donde Pedro Sánchez tiene que elegir. Tiene que elegir si se va a la guerra con Estados Unidos al Mar Rojo para defender a Israel o si, como otros países, como Chile ayer mismo, apoya a Sudáfrica en esta denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo órgano judicial de la ONU, que va a dictaminar si efectivamente Israel está cometiendo un genocidio y que puede dictar inmediatamente medidas cautelares que obligarían jurídicamente a Israel a detener las operaciones. Y ojo, Israel ha decidido defenderse en La Haya, rompiendo una tradición en la que desconocen las instituciones internacionales. Yo creo que aquí España debería posicionarse como el primer país europeo que apoya a Sudáfrica. Ya lo han hecho otros países y creo que eso sería, digamos, una iniciativa real y que tiene que elegir o a la guerra con Estados Unidos o a apoyar a los que señalan que Israel está cometiendo un genocidio.
Uh-huh. Aviam, acabem aquí, a la tertúlia. Només, don Antonio, una última cosa. Yeah. Venen eleccions a Galícia aviat? Hombre, clar, sí. A més, amb Núñez Feijóo, que vindrà molt segur a Galícia. Deixa'm fer-te una pregunta. Tot això que està passant ara a Galícia amb els plàstics i tot això, li pot jugar una mala passada al PP en aquestes pròximes eleccions o no?
Bueno, el Partido Popular lo que quería es una campaña en la que no pasase nada. ¿Por qué? Porque a las mayorías absolutas del Partido Popular, lo que le, en Galicia lo que le va bien son la, es la baja participación. Feijóo consigue su primera mayoría en las elecciones del 2009, lo consigue por los pelos, con los 38 diputados, y la participación fue del 63%. En las siguientes elecciones ya consigue una mayoría más amplia, quiero recordar que 40 diputados, con una participación del 55%. En las siguientes aumenta más su mayoría con una participación del 53%. Y en las siguientes, las últimas, las que gana con la mayoría más amplia, la participación fue, tachán, del 48%. Con estos datos, ¿qué es lo que te interesa? Una campaña de baja intensidad, que no pase nada. Entonces, que pase algo, y que pase algo como esto, es malo para el Partido Popular. Y no le conviene al Partido Popular, porque era exactamente lo que quería evitar. Esto explica la gestión errática de los pellets, o como se diga, por parte de la Junta de Alfonso Rueda. Es que era, esto era precisamente lo que queríamos evitar. ¿Va a tener algún tipo de impacto electoral? Bueno, habrá que ver cómo va la campaña. Y sobre todo habrá que ver si esto moviliza, como sucedió en su día con la catástrofe del Prestige, a ese 5, entre un 5% y un 8% de votantes del espacio de la izquierda, que normalmente van a votar en elecciones generales, fueron a votar el 23 de julio, y votaron pues unos por Sumar, otros por el PSOE y otros por el BNG. Pero las autonómicas se quedan en casa porque total ya están ganadas y para qué vamos a ir, porque ya las tiene ganadas el PP. Entonces, contestando a su pregunta, depende. Yo creo que sí, que puede influir. ¿Lo suficiente para que haya un cambio en Galicia? Bueno, lo veremos. Las encuestas que se han publicado hasta la fecha, la semana pasada, una de la cadena SER y otra de La Voz de Galicia, medio nada sospechoso de ser anti-Rueda, situaban la mayoría absoluta del Partido Popular en 39 diputados. Un diputado por encima de los 38 que son necesarios. Entonces yo, sinceramente, creo que sí puede pasar, ¿no? Y no sé si conocéis la última información que tenemos aquí. Ayer la Xunta decía que no le iba a decir al Gobierno central lo que tenía que mandar porque la competencia, volvemos con las competencias, de recoger los pellets en el mar es del Gobierno central, ¿no? Bueno, ayer por la noche le mandan una lista de peticiones, que si queréis, simplemente os voy a dar los titulares. 11 barcos, un avión, 2 helicópteros y un submarino. Para no estar pasando nada en las costas de Galicia, joder.
11 i 8 minuts. Setmana que ve més i veurem si millor. Pablo Iglesias, Enric Juliana, Concepció Barai... Molta... Ah, espera't un moment, fem l'ull de poll o no?
Sí, home,
vinga,
sí.
Vinga, va, fem l'ull de poll, va, vinga, va, t'hi arriba, fem l'ull de poll, va, vinga, va.
Escolta'm una cosa. El Neymar de Mata de Pere, la Roser que plega, la Macedònia aprovada al Congrés, o s'enfaina, o Calaix de Sastre, Madrid DF, la Parisma Català, el Mar Roig, l'estat d'Ormuz... Res d'això té la importància de la notícia que diu que Enríquez Negreira portava els àrbitres quan venien a Barcelona a un karaoke. Basté. Que és que... Bueno,
era un karaoke,
no voy a entrar en si era un karaoke. Sospechamos que no era un karaoke exactamente, ver, pero
era
bueno.
¿Era karaoke puticlú o era...?
Karaoke. Entonces, què he fet avui? Inquiet des de que t'he escoltat a les 6 del matí, perquè no puc dormir ja dels nervis. He posat a Google Top 10 Karaoke.
Sí. Juntos Paloma San Basilio?
No? El primer que m'ha aparegut no me'l crec. Segons la revista Time Out,
sí?
El número 1 és la sessió 53 de Shakira i Bizarrap. No m'ho crec. El 2, Flowers, de Miley Cyrus. Sí, el 3, Save Your Tears, de The Weeknd. Tampoc me'l crec, està dient el meu anglès, cabrón.
Tens l'anglès de l'Anna Botella.
El 4, sí, com es deia, Café con leche en plaza. Bueno, el 4, Noche entera, de Vico. I el 5, I Will Survive, de Gloria Gaynor. No me'ls crec. Però n'hi ha un altre, segons singa.com, que deu ser una mena de bíblia dels cantants de karaoke, aquest ja me'l crec més. Seria Bésame Mucho, Però versió Andrea Bocelli, no sé, jo com que no vaig als karaokes, no sé. Roses, Roses de l'Oreja de Van Gogh, cantot, no sé si, si la tienes controlada. Felices los cuatro, aquesta sí que me la sé. Felices los cuatro, de, això és de Maluma. Maluma,
sí, no me la sé jo.
Sí. Bueno, luego Suerte de Shakira, que tampoc sé qual és, i La camisa negra de Juan.
Ah, sí, tinc una camisa negra.
Ara, per mi la cançó del karaoke per excel·lència és aquella que canta tan malament Bill Murray a Lost in Translation, de recordes, aquella la canta molt malament. Avui l'he buscat. És More Than This, de Roxy Music, que seria aquesta.
More Than This.
Canta, canta. Noi, què et sembla? És una cosa... Bueno, jo... Jo recordava que la cantava l'Scarlett Johansson, perquè em volia imaginar l'Scarlett Johansson cantant aquesta cançó, però no es veu que era el Bill Murray. Scarlett Johansson, que després he pensat, ha sigut una de les teves parteners en una de les teves pel·lícules.
Sí,
perquè
tu sortir...
vas ser actor de Vicky Cristina Barcelona, sí. Igual que, efectivament...
I no mirava, i no varia, i no mirava Javier Bardem, Scarlett Johansson, en aquella mítica escena rodada a la Fundació Tàpies, sinó que en el fons em mirava a mi.
Mira, ara que dius això... Et deixes un minut?
Bueno...
Un minut, un minut. L'enyorat Manel Cuyàs.
Sí, home.
Manel Cuyàs va anar un dia al rodatge de la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona, aquesta de la qual tu vas fer d'actor. Sí. I... Bueno, és igual, vas fer d'actor. I es va posar lluny, lluny del rodatge. I veia l'Scarlett Johansson.
Sí.
I tot un plegat, l'Scarlett Johansson... comença a saludar-lo. Comença a saludar-lo. I el Cuyàs diu... Jo pensava, hòstia, no sé, soc tan guapo, o per què em coneix, Scarlett? Bueno, resulta que s'havia puesto en el tiro de càmera. Llavors l'Scarlett... Fuera. Bueno, ja està. I ja està, molt bé. Que he vist el Saben aquell, també.
La pel·lícula del David Trueba.
Estàs molt bé, també.
Surto molt bé, la pel·lícula del David Trueba.
Tens una partenera que també fa enveja, que és la Carolina Juste. O sigui,
que està meravellosa, i el David Verdaguer, que fa d'Eugènia.
Treballes amb els millors actors i actrius del país. I acabo la frase d'Anton... Bé, Jordi Basté...
Bueno, va, prou, va.
Bueno, acabo amb una frase, que és la de l'Osada. Para no estar pasando nada en las costas de Galicia, joder.
Només una pregunta. Una pregunta i acabo, amb sí o amb no. Conxita Baray, has cantat alguna vegada en un karaoke?
Sí.
Sí. Anton Losada, ¿has cantado alguna vagada en un karaoke?
Por favor, don Jordi, la duda ofende, por supuesto.
Que sí. Pablo Iglesias, ¿has cantado alguna vez en un karaoke?
Pero muchísimas veces, hay documentos gráficos de eso, y el gran tema de los karaokes es Olvídame y pega la vuelta, de
Hombre,
Pimpinela, que se puede cantar a dos voces, claro.
Sí, sí, he dedicado...
No des ideas a Polonia, Pablo.
Un moment. Acabaré amb una cosa, acabaré. Però abans, Enric Julián ha cantat en un karaoke alguna vegada?
No.
Quina vergonya.
Ja m'ho imagino, quina vergonya. He de dir una cosa. Jo he vist a Pablo Iglesias cantar un karaoke. No, però no era un karaoke. No era un karaoke.
Era una tele d'aquestes?
No, era una tele. He vist a Pablo Iglesias...
Cantar.
Sí, de cara a cara, vull dir, no per vídeo, no, cara a cara. No només a Pablo Iglesias, també he vist a Irene Montero.
Bueno, que m'ha fet, deuen cantar Pimpinela.
I cantava en Pimpinela. Contigo a mi nombre, mi cara, mi casa... No puc creure que ara he sentit en Ton Losada, Conchi Baray i punt. Ja, això no ho superarem fins a la temporada 2024-2025. Fins la setmana que ve. Sort de l'Enric Julián, aquí posa el seny. Enric Julián, Pablo Iglesias, Conchi Baray, Don Anton Losada. Fins la setmana que ve. Gràcies,
Una abraçada,
una abraçada per tots. Fins ara. 11 i 14 minuts. Hola, Polls, què tal?
Si em dius que més truques és el número de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer i l'altre t'assessoren de temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. Per tant, i tu ja ets de Legalitas? Si no ho ets, truca al 900-100-608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Que m'ha encantat aquest final, de debò. No em podia imaginar mai de la vida a Pablo Iglesias, Anton Losada, Conchi Baray. Hi ha coses que Pimpinela uneix més que la política. Vete, ja, Baray, vete ja, Tian Riba, vete, no m'hi polls, que d'aquí uns moments en aquest estudi... Triquell i Guille Milky Way. I pega la puerta. Fins ara. Estás mintiendo, ya lo sé.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
El perquè de tot plegat.